Alba Bragés, molt bon dia.
Molt bon dia, sí, us estic escoltant. Ara m'he perdut doncs, l'últim tros, perquè venia al cotxe escoltant-vos.
No, no, en absolut.
Realment important, com tot el que esteu parlant. M'he perdut els últims minuts.
Val, els últims minuts eren Carles Fernández posant en dubte la idea aquesta de que hi haguem superat la part més dura del Covid-19. Però, en tot cas, ara de seguida li pregunto això. Saludàvem fa 10 minuts el catedràtic de farmacoepidemiologia, en aquest cas de la Universitat d'Oxford, Dani Prieto Alhambra, que presentava un estudi aquesta setmana dient que probablement el coronavirus havia arribat com a mínim el 4 de febrer, probablement abans, a Catalunya. El primer cas detectat va ser el 25 de febrer. Això vol dir que com a mínim va haver-hi 20 dies amb desenes o centenars o fins i tot milers de casos corrent a casa nostra. Això és molt probable? Això ho tenen vostès analitzat?
Doncs no seria la probabilitat més alta. De fet, jo quan he arribat ara aquí al despatx he obert el full del PIDIRAC, que és la nostra xarxa de vigilància de la grip. Forma part de tenir un centre sentinella, no?, que van agafant mostreig de tota la societat per demanar mostres de veure quin tipus de grip està corrent i com és el llindar de l'epidèmia, és a dir, casos per 100.000 habitants i poder veure de l'epidèmia de grip, quan estem pujant i quan estem baixant. De fet, es veu que a partir de la setmana 12-14 hi comença a haver una incidència de casos grans, sobretot en mortalitat, i això et fa pensar que si anem 14 dies enrere és quan s'infectaven aquestes persones. I estem parlant això de finals de febrer. Però, de fet, aquests estudis que són científics ens donaran molta informació. Vull dir que és probable el que diu aquesta persona que sí que pogués passar en algun aspecte, però ja ho veurem i ho analitzarem tot.
Consellera, ara sobre aquesta qüestió, ara de seguida parlem de les criatures, però la primera pregunta que li he de fer, perquè ahir s'anunciava d'alguna manera que havíem superat el pic, des d'aquest punt de vista, estem agafant, simplificant-ho, però estem agafant oxigen, consellera, ara mateix?
Estem agafant oxigen, però comparteixo amb la persona que parlava abans.
Carles Fernández, sí.
Carles Fernández, sí, disculpa, doncs comparteixo no fer un missatge molt optimista. És a dir, jo dic sempre molta prudència, jo dic el que els informes em diuen, m'estaven dient que podríem estar arribant en el pic, jo vaig dir, ho diré quan tingui una confirmació, quan tingui un informe que m'expliqui això. I, per tant, jo vaig explicar ahir que feia 5 dies que nosaltres ens trobàvem en aquest pic de pressió en el sistema sanitari, d'hospitalitzacions i d'ocupació de les unitats de cures intensives, però que en cap cas això volia dir doncs, que ens haguéssim de relaxar molt, precisament per una cosa molt concreta, que és que la incidència, és a dir, el nombre de casos encara és elevat, el nombre de casos nous que anem tenint és molt elevat, i, per tant, el risc de rebrot és molt gran. És molt gran. I per això ens feia molta por i vam dir que era posar un risc innecessari doncs deixar de fer el confinament total, que havíem de deixar més temps, esperar més dies, perquè realment estan funcionant les mesures de confinament total i havíem de donar encara més aire en el sistema sanitari. Precisament pel que dèieu, perquè hem de començar a recuperar activitat que ja no pot ser més demorable, és a dir, la gent té altres problemes de salut més enllà del coronavirus, s'ha fet l'urgent, s'ha fet no demorable, però aquest no demorable s'està engrandint a mesura que passen els dies, i això és normal, i per tant hem de poder recuperar espais en els hospitals, vol dir llits, vol dir espais de quiròfan, vol dir moltes coses, i necessitem aquest aire.
Com casa aquesta idea que deia vostè que els hi semblava imprescindible des del govern mantenir el confinament total amb obrir un debat sobre si poden sortir les criatures o no al carrer?
Perquè el debat l'hem d'obrir i el debat de fet ja està obert. L'obris tu o no l'obris tu, està obert.
Sí, però la posició del govern fins la setmana passada era que no s'havien de relaxar cap mesura. Ara la posició és que sí que es poden relaxar en concret amb les criatures o no?
Ara la posició és que avui tenim el PROCICAT, és a dir, el pla d'emergència, és una reunió del comitè tècnic, on s'hi porta un pla treballat per part de Salut, Afers Socials i Famílies, que és qui té la competència en infància i, per tant, valora molts aspectes referits a la infància més enllà de l'epidèmia també, o com està afectant també l'epidèmia a la infància, i el Departament d'Interior, que compartim doncs, aquest àmbit de decisió en el PROCICAT. Valora tot aquest informe on sí que diu, si es complissin, si es complissin determinades condicions, estaríem doncs en condicions de poder relaxar alguna mesura en infància. I dic relaxar perquè no és sortim al carrer i juguem al parc. La veritat és que la proposta que hi ha sobre la taula per portar avui en el Procicat doncs és bastant limitativa, que és sortir per franges horàries, que és sortir acompanyat, és a dir, no pots fer festes infantils, sinó que surts amb les mateixes persones que estàs convivint a casa, aquests infants poden sortir a l'aire lliure.
Què vol dir per franges horàries? Per anar a centrar la què serien franges horàries?
Franges d'edat i franges horàries, és a dir, dues hores al dia com a franja per poder sortir els infants amb els seus pares, amb el pare, la mare, amb qui sigui. Mm-hmm. I per dir alguna cosa, jo què sé, de 10 a 12, ara no tinc les hores aquí, de 10 sí. a 12 poden sortir doncs, la canalla entre 0 i 6 anys i a la tarda de 4 a 6 doncs els més grans. Això és el que és la proposta que tenim sobre la taula, que avui han de debatre el comitè tècnic del Procicat, veure si s'ajusta, no?, i si es pot complir, i valorar-ho tot. Però sí que nosaltres vam dir, un cop passat el pic, hem d'esperar un més o menys 10-14 dies abans de fer aquestes mesures de desconfinament. Per això ens semblava que qui havia de marcar el calendari no era la Setmana Santa, sinó que eren precisament les dades de l'epidèmia que ens mostren.
Quan ara m'està citant, em sembla molt interessant, aquesta perspectiva de la possible sortida de les criatures per franges d'edat, és a dir, de 0 a 6 que surtin ara, els de 6 a 12 que surtin ara i els majors de 12 que surtin després, perquè, per exemple, hi ha altres països al nostre entorn que estan fent mesures i per comparar-ho, no? Andorra, per exemple, es deixa sortir les famílies un dia o un altre en funció de si viuen amb un número parell o senar a casa seva. És una opció vàlida o a vostès els sembla que per la mida del país això és més difícil?
Pot ser una opció. És que ens haurem d'inventar, hem de fer servir aquella cosa tan nostrada, no?, que és la creativitat també a l'hora de fer les mesures. És molt més fàcil tancar, perquè és una posició rígida, estricta, escolta, es tanca tot i per tant només es pot mantenir obert això, mm-hmm. que no pots mantenir obert, desescalar. I, per tant, sempre diem, les mesures de desescalament poden ser retroactives, és a dir, si en algun moment veiem que hi pot haver un rebrot perillós, tornarem enrere, i no ens fa por dir-ho, i ho hem de reconèixer, posar-hi la màxima prudència, però sí que haurem d'inventar mesures, perquè no és el mateix dir que es pot sortir a fer esport, com diuen alguns països, i que s'omplin avingudes a París, com s'han omplert. Per què? Perquè no és el mateix, doncs, si tu dius que pots anar a fer esport i vius en un poble i surts i agafes un camí i te'n vas una mica dins del bosc i tornes, que dir-ho a la ciutat de Barcelona. I a París els hi va passar això, van omplir els carrers, i clar, aquestes mesures doncs les hem de tenir en compte.
Ara em preguntaven alguns oients, les famílies que tenen fills de dues franges d'edat diferents, això vol dir que podran sortir matí i tarda?
Podran triar. Més que podran sortir matí i tarda, podran triar. Mm. És a dir, sortir conjuntament i triar una franja o una altra.
Ah, d'acord.
Això és la proposta que jo he vist, que s'ha d'aprovar pel Procicat, eh? Mm-hmm. És a dir, jo no m'avanço en el que ha d'aprovar el comitè tècnic. Jo he vist propostes, he vist informes, però, escolta, el comitè tècnic decideix i després ho eleva en aquest comitè de direcció, que som el conseller Buch i jo mateixa, i que, evidentment, sí, normalment no tindrem discrepàncies amb el que els tècnics ens diuen.
A partir de quan es podria començar a aplicar això, segons el seu pla?
Doncs segons el nostre pla, si es compleixen les condicions, és a dir, si el distanciament en el sistema sanitari continua, si no tenim un rebrot que l'estiguem veient i doncs, estem controlant la situació com fins ara, en aquest sentit, doncs ens portaria a finals de la setmana que ve, que ja són això, aquests 14 dies passat el pic. No, més o menys.
Quan m'explica això de sortir al carrer, amb franges, per exemple, de dues hores, estem parlant de que les criatures... L'objectiu és que surtin a passejar, a jugar, al parc infantil. Quin és l'objectiu?
No, precisament el parc infantil no seria el recomanable, això ens diuen, i que, per tant, que puguin sortir a allò tan fàcil de dir, que és airejar-se. És a dir, sortir a l'aire lliure, passejar, tranquil·litat, no agafar transports públics, no agafar metros, no agafar trens, sinó sortir a passejar, per tant, a prop de casa, aire lliure, i intentar evitar, doncs, el que són els parcs infantils, però sí poder passejar per parcs i jardins, per exemple.
Podríem portar també objectes a les criatures, entenc, tricicles, bicicletes, pilotes, etcètera, etcètera.
Entenc que sí, això ho haurà de decidir també des del comitè tècnic, però suposo que alguna cosa d'aquestes també decidiran.
Tot això, aquest pla, l'han fet saber a Moncloa?
Sí, l'hem fet saber a Moncloa. De fet, seguim els procediments. Primer ha de passar pel comitè tècnic i després doncs es fan els informes pertinents i nosaltres els enviem, però vaja, tampoc que... Tampoc m'imagino una situació on es vulgui impedir clarament unes decisions que estan sustentades científicament, i també les argumentem totes. Per tant, nosaltres creiem que qui les ha d'implementar també ha de poder tenir aquest poder de decisió. De fet, estàvem en contra de decidir les coses per tothom igual, amb una epidèmia que no es comporta igual a tot arreu. Per això dèiem nosaltres, i vam fer un informe del Servei Català de Salut, que deia nosaltres hauríem d'anar a relaxar el confinament total una setmana mínim més tard que Madrid. Però per una evidència, perquè l'epidèmia a Madrid va començar abans. I les dades de Madrid doncs són d'aquests 10 dies abans que nosaltres, i per tant la seva destensió, la seva recuperació de llits també ha començat abans. Per tant, no podem acceptar que el calendari sigui Setmana Santa.
I en aplicació d'això també contemplarien, senyora Vergés, que per exemple les criatures de les Terres de l'Ebre o de les comarques de Lleida sortissin abans o més estona o amb més relaxament que les criatures de l'àrea metropolitana?
Jo crec que s'ha de tenir en compte com viu la gent. Llavors, no sé si tindrem aquesta capacitat de discriminar bé, no? El que passa en un lloc o en un altre. Jo crec que això de les franges, com a mínim, ho posa tot, no? En una situació raonable, i es pot fer alguna cosa comú per tot el país, però sí que és evident que el sentit comú també et porta a dir, bueno, la gent no viu igual a l'àrea metropolitana, que aquí, en el cas de les criatures, no ho veig tan important. En el cas de sortir, per exemple, a fer alguna activitat esportiva, com que en altres països els hi ha passat, quan ens ho plantegem aquí, jo crec que ho haurem de tenir en compte.
Entenc que llavors, en qualsevol cas, hauran de ser els pares els que facin l'impediment físic, fins i tot, de si una criatura va pel carrer i, com que la mateixa franja surten alhora, es troba un company d'escola del seu barri, impedir que interactuï.
Sí, difícil, però bé, s'haurà de fer. Però jo, la veritat és que estic molt orgullosa i realment de la reacció de la gent, de que quan la gent entén les coses, doncs intenta complir-les, perquè sap que ens hi estem jugant moltíssim, i que si això no ho controlem bé, doncs al final encara s'allargarà més, i intentem portar-ho tots amb el màxim de seny. La gent està complint molt bé, molt. Estic molt esperançada amb això, i per això jo tinc aquesta obsessió de dir, si a la gent el que expliquem bé, tindrem capacitat de que ho compleixin. Si la gent se sent imposada o que no li expliquem les coses, ens serà difícil que la gent compleixi. Perquè estem limitant les coses molt bàsiques, com la pròpia llibertat de moviments. I estem al segle XXI, i això costa molt d'assumir, no? En un país, doncs, que a més som de sortir molt a fora, i sobretot quan fa bon temps. Per tant, explicar-ho molt a la gent, si és necessari continuar-ho fent.
Clar, vostè defensa la confiança amb la població de fer un bon ús de les mesures, però li anava a preguntar si el Departament d'Interior haurà de controlar que les criatures que surten en determinades hores són les que toquen, i a les hores que toquen, i amb les franges d'edat que toquen, i com s'haurà de fer això, si haurà de demanar algun tipus de document acreditatiu o no?
Segurament, com que ja ens hem dotat d'algunes eines, com el certificat responsable, etcètera, segurament ens podran ser vàlides per poder-ho fer servir. Però ja ho veurem, tècnicament com ho organitzem. Sempre hi ha una mínima vigilància, que no s'ha d'entendre com una vigilància, sinó com un, escolta, tenim al final els servidors públics al carrer informant a la gent. Escolteu, compliu amb les mesures, és molt important, i que tot això no treure aquelles mesures més bàsiques que diem des del principi, que són les mesures higièniques, en primer lloc, i també les mesures de distanciament, la prudència, aquesta prudència amb el distanciament, és a dir, doncs, aquelles coses que ens agraden tant, que és abraçar-nos, tocar-nos i compartir molt, doncs prendre prudència i no fer-ho.
Consellera, tot això es basa, i em deia vostè, sobre les dades que tenen, els pics de les corbes, etc. Això en què sembla que gairebé tothom s'ha convertit en una mena d'expert. Li pregunto directament perquè hi ha hagut una evident desorientació ciutadana, periodística, etc., sobre les dades. Les dades que tenen, amb què treballen vostès, amb què treballa el Ministeri de Sanitat, amb què treballen els governs, són creïbles sobre contagis, sobre morts, sobre recuperacions, o no ho són?
Evidentment són creïbles totes, les que es donaven fins ara, les dades oficials que va recollint el Ministeri, les dades comparables amb els països, però has de saber què diu cada dada. És a dir, creïbles ho són, però has de saber què diu. Fins ara, per exemple, el Ministeri demanava el número de casos donats d'alta per defunció i, per tant, altes en centres sanitaris. A partir d'ahir, que va treure un nou BOE, demana el número d'èxitus totals acumulats independentment del lloc on moren. Per tant, canvia la dada que li hem de donar. Nosaltres no tindrem problema perquè, de fet, ens hem esforçat moltíssim per recollir totes les dades possibles, aquelles que ens podia donar el nostre sistema sanitari i aquelles que no ens les pot donar el nostre sistema sanitari. Per tant, les hem hagut d'anar a buscar, en aquest cas, amb una resolució amb les funeràries i intentant integrar diferents sistemes d'informació. Això costa molt. Jo he sentit abans que teníeu alguna conversa, no?, de llocs que dèieu, és que fins i tot hi havia en alguna comunitat hospitals que, doncs, que reportaven diferent, o al País Basc, entre les diputacions, és a dir, no té res a veure ni amb partits polítics ni amb res. Costa molt recollir les dades i, a més, les dades, algunes d'elles, que sempre les hem utilitzat com a dades d'estadístiques, dades per fer informes a posteriori. Per exemple, la mortalitat, quan hi ha una defunció, hi ha un part de defunció, allò va a l'Institut Nacional d'Estadística, a Madrid, retorna aquí quan entra els registres de mortalitat, això són 2 mesos vista. Però és que pel que les fèiem servir, aquestes dades, ja ens servien, perquè són dades estadístiques, dades que es tracten a posteriori, que compares un any amb un altre, que fas seqüències de 10 anys, però, clar, no et serveixen com a dades calentes en una epidèmia.
Clar, però ara, per exemple,
a mi se m'exigeix cada dia les rodes de premsa, no?, que pugui donar les d'avui, les d'ahir, les que pugui dir demà com ho veig. I, per tant, això ens ha costat moltíssim i hem fet un esforç enorme. I tota la informació que nosaltres tinguem, doncs obrir-la, compartir-la i, evidentment, màxima transparència. No pot ser d'una altra manera.
Clar, però convindrà amb mi que desorienta una mica la ciutadania que vostès donin unes dades de mortalitat a Catalunya, que el Ministeri, quan surt el matí següent, en doni unes de diferents, perquè no sabem quines són les bones.
Però nosaltres les mateixes que donem al Ministeri també les donem, la nota de premsa. És a dir, exactament les mateixes i, a més, afegim altres dades que hem pogut obtenir. Però les mateixes que donem al Ministeri també les donem a la nota de premsa.
Crec que ahir el Ministeri va publicar que hi havia 130 morts a Catalunya el dia anterior i no coincidia amb cap de les xifres que vostè ens donaven. M'equivoco?
Sí, perquè no sé què van rectificar i això encara ho hem d'intentar averiguar per veure com ho van agafar, però nosaltres continuem donant les dades. I sí que és cert que ahir el Ministeri va canviar i va treure un nou BOE demanant unes dades diferents i, per tant, això també tardarà uns dies, no nosaltres, sinó tothom, a poder tenir aquestes dades. Perquè penseu que, a més, els hospitals, la primària, tothom està ocupat treballant i, a més, li estem exigint que ens donin moltes dades. Això és difícil.
Si no m'equivoco, el govern espanyol va venir a dir que li arribaven dues xifres diferents de la Generalitat, és a dir, dues fonts diferents. Això és així?
Això és així perquè arriben unes fonts de salut pública, que són uns registres, no?, que s'han de tractar epidemiològicament i que van més lents, i les fonts que nosaltres tenim directes ja, que hem pogut xupar les dades dels laboratoris que fan les PCRs, combinats amb els hospitals, filtrant per CIP, que és el codi d'identificació personal del sistema sanitari, per DNIs, els de residències i els d'altres llocs. És a dir, tot aquest filtratge de dades el podem obtenir, són les dades que nosaltres podem obrir i que per tant són contrastables, i em sembla que també les hem de donar. Val, ara, les dades oficials que continuïn sent les mateixes, a mi també em sembla molt correcte.
Val, però llavors les dades que donava el Ministeri, que eren aquestes 134, si no recordo malament, eren de salut pública?
Són de salut pública,
de sí. Salut pública.
Les dades del Ministeri que dona són les dades dels registres de salut pública, que sempre van més lents, i per això ens hem dotat d'aquestes noves eines a través de funeràries i a través de xupar del sistema sanitari totes les dades que poguéssim.
Però amb aquest nou recompte pot ser, consellera, li pregunto per desconeixement, que estiguem comptabilitzant com a morts per coronavirus gent que no va morir per coronavirus?
No, nosaltres comptabilitzem les morts per coronavirus de gent o que té la prova PCR feta i és positiva, o bé que un facultatiu ha dit que té coronavirus.
O que pot tenir.
No, o que pot tenir, però és la paraula del facultatiu. No, però també això passa amb moltíssimes coses, de normal, no només amb el coronavirus. El facultatiu té potestat per dir, escolta, pels símptomes, per com ha mort, pel que tenia, que potser a més tenia grip, és possible. És possible. El mateix que parlàveu abans, que pot ser que alguna cosa que haguéssim donat de grip també hagués tingut coronavirus al principi de tota l'epidèmia, doncs també podem dir el mateix. És a dir, ara la sospita i el diagnòstic principal, el facultatiu, el pot escriure com a coronavirus, i això no vol dir que no hagi tingut grip també, i que no s'acumuli. Però això passa sempre, És a dir, les persones també es moren i potser no és d'una sola cosa.
Consellera, li pregunto de nou per la situació, com deia al principi, estem agafant oxigen, però calma i tranquil·litat. Li pregunto sobre això i sobre la recuperació, mica en mica, del sistema sanitari. El Carles Fernández hi feia referència, és una cosa que segur que preocupa el Departament de Salut, que és la quantitat de tractaments que s'han deixat de fer per la presència del coronavirus als hospitals, la quantitat de detecció de malalties greus que no s'han pogut detectar precisament perquè la gent no anava als hospitals o als CAPs, etcètera, a fer la vigilància. Li pregunto directament, podem començar a desmuntar el que s'ha estat muntant fins ara?
Sí, de fet, en certa mesura, molt a poc ja ho estan fent els nostres hospitals, i això ho farem també de forma ordenada. És una part de la planificació d'aquest desconfinament gradual. Vol dir que haurem de compaginar durant moltes setmanes, i per no dir mesos, doncs dues casuístiques, que és continuar tenint els Covid amb xifres altes i a més anar recuperant activitat assistencial que ja no es pot demorar més i que és imprescindible, com és, per exemple, continuar fent detecció de càncers i el que sigui, fer algunes cirurgies que si no les fem doncs poden agreujar l'estat del pacient i que, per tant, això no ho podem demorar gaire, i, per tant, tot això ho haurem d'anar recuperant. S'està planificant molt bé per part dels centres i, sobretot, d'una forma sistèmica a través del Servei Català de Salut, perquè ens preocupa moltíssim, moltíssim. De fet, és la nostra obsessió, per això dèiem, hem de donar aire en aquest sistema sanitari, no ens podem precipitar perquè necessitarem poder recuperar i necessitem recuperar llits i espais per poder fer això.
Per ser concret, senyora Vergés, s'ha tret llits d'UCI que s'havien posat ja, físicament? Ja en tenim menys que en altres dies de la setmana d'aquesta setmana?
Sí, doncs alguns sí, perquè havíem sobrepassat els 2.000 i ara ja estem a 1.970, em sembla, si no vaig errada amb la xifra, i per tant alguns centres, no, que ells van tenien les seves unitats d'UCIs, a més van afegir unitats de reanimació, les van convertir en UCIs, van afegir quiròfans i els van reconvertir en UCIs, van afegir plantes d'hospitalització i també les van convertir i van agafar altres espais per ser plantes d'hospitalització, com pavellons, com hotels, i per tant tot això que s'ha capgirat de dalt a baix ha sigut més que triplicar els espais de les UCIs i dels llits d'hospitalització, i això es va recuperant mica en mica, però molt lent. Ahir també ho vaig dir, molt lent. És a dir, no podem dir ara baixarem igual que hem pujat, no, perquè això serà lent.
Per tant, ara ja tenim menys llits d'UCI que ahir. Li pregunto, es desmuntaran en breu hospitals de campanya o això és encara d'hora?
Això és encara d'hora. De fet, en tenim alguns preparats que encara no hem utilitzat i que, per tant, som molt prudents a dir... molta gent ens pregunta, això vol dir que els desmuntareu? No, precisament això vol dir que si potser ens organitzem, ara és quan ens faran més falta i, per tant, perquè els hospitals puguin recuperar activitat normalitzada i estem planificant tot això per poder-ho... per poder-ho fer el màxim de bé possible.
Què ha passat amb l'Hospital de Campanya Sant Andreu de la Barca, consellera?
Doncs que realment no era un hospital planificat pel Departament de Salut, i jo ho dic sempre als ajuntaments que han volgut col·laborar i que s'han posat a disposició i diuen jo tinc un espai, què us sembla, el necessiteu, us va bé, si no, com el voleu muntar, doncs ho hem pogut fer possible. No era el cas en aquest pavelló de Sant Andreu de la Barca, que ens ho munten i ens diuen aquí ho teniu, no, però és que això no és el que necessitem, i per tant no és pertinent.
Per entendre'ns, no tenia les condicions mínimes.
No tenia les condicions mínimes ni s'havia treballat de si el necessitàvem, si no, i si havia de tenir aquestes condicions. I, per tant, les coses, jo crec que amb molta coordinació es treballen, ho hem fet amb l'Ajuntament de Barcelona, ho hem fet amb l'Ajuntament de Sabadell, malgrat hi havia pogut haver algun malentès, i hi ha un pavelló muntat i està a punt per si el necessitem, doncs tenir-ho a disposició. Ho hem fet també a la Fira. Per tant, escolta, jo crec que les coses s'han de treballar d'aquesta manera, al revés mai.
Sé que té una feinada por, per tant només li faré un parell de preguntes més si té aquesta reunió del Procicat, però la primera té a veure amb una qüestió que interessa molta gent a partir de dilluns, que són les mascaretes gratuïtes que garantia la Generalitat a les farmàcies. Pot garantir que totes les farmàcies en tindran dilluns de mascaretes?
Sí, de fet això ha sigut un circuit fet ja per les pròpies farmàcies i per tant nosaltres només intervenim en fer l'aval necessari per poder tenir aquestes primeres comandes i donar aquesta primera mascareta de forma gratuïta per part de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sí, s'ha fet el repartiment perquè totes les farmàcies en puguin tenir. El que demanem nosaltres és doncs el mateix que estem dient de fa dies. No és una qüestió de llançar-se el primer dia a anar a buscar tothom la mascareta, ni n'aniran arribant. Això és una roda que comença. Per mi era molt important això. És a dir, no fer un lliuratge a les farmàcies de mascaretes un dia i després ja mai més res, sinó que s'engegués una roda de subministraments de les pròpies farmàcies que la gent, a mesura que anés necessitant, doncs, a la llarga, perquè això durarà setmanes i mesos, doncs puguin anar obtenint una mascareta a preus raonables. I, per tant, nosaltres, com a govern de la Generalitat de Catalunya, hem ajudat a engegar la roda, diguem-ho així.
Ara em deia de setmanes i mesos. Aquí va la segona pregunta. Fins a quin punt, consellera, ens hem de posar al cap que les restriccions de separacions socials, de distància social, de restriccions d'actes públics amb més o menys gent duraran molts mesos, potser fins a la tardor, potser fins l'any que ve? Me'n recordo que Oriol Mitjà deia en aquest programa fa unes setmanes que concerts, partit de futbol, com a mínim abans de l'octubre-novembre, segur que no. Vacances a la platja es pot fer, el Sant Jordi previst el juliol o l'agost es pot fer? Fins a quin punt ens hem de posar al cap que això és probable que no es pugui arribar fent?
Jo crec que ens hem de posar al cap que no tindrem una normalitat com la d'abans, probablement mai més, és a dir, entrarem en una nova normalitat. La gràcia d'això és que aquesta nova normalitat ens la podem construir nosaltres. És a dir, i ens la construirem en base a com estem responent com a societat i en base a ser conscients del risc que tenim, i hem de donar temps a que hi pugui haver una vacuna, temps a controlar bé els rebrots, temps a que el nostre sistema sanitari pugui fer la magnífica feina que està fent fins ara, els nostres professionals puguin assumir els pacients que han de fer-ne el seguiment des de la primària, per exemple, i també des dels hospitals i les unitats de cures intensives. Per tant, ens hem de posar al cap que moltes coses que normalment fem en aquesta primavera meravellosa i l'estiu no les podrem fer igual, però que si ho fem bé, és probable que passem a un altre escenari més endavant, que puguem tornar a fer allò que tant ens agrada, que som una societat molt social.
Consellera, li he de reconèixer...
Pena, perquè...
Li he de reconèixer que m'ha deixat glaçat amb el mai més.
Bé, jo crec que serà una nova normalitat. que potser aconseguim que s'assembli molt a el que hem viscut sempre, però hi ha coses que ens canvien. Jo sempre penso en els nostres avis, després de viure situacions molt complexes, de guerra, de postguerra, la seva manera de viure va canviar i d'entendre la vida. Jo crec que a nosaltres ens passarà una mica el mateix, una mica. Aprendrem a valorar aquelles coses que sí que són imprescindibles i que potser no els hi donaven valor, i potser aquelles coses més superflues que ens semblava que era lo important, doncs veure que és una més a més. És una més a més, però valorar l'imprescindible, valorar la caixera de supermercat, valorar el producte de proximitat, el poder produir a casa, valorar aquest sistema de salut, aquestes persones que cuiden la nostra gent gran, valorar molt la seva feina, molt. Jo crec que això ens passarà, passarà.
Per concretar-ho, senyora Vergés, m'està dient que, per exemple, concerts de gran format, espectacles com el futbol, anar a la platja amb llibertat absoluta, això no tornarà mai més?
Home, mai més no, però m'estic referint a que comparteixo el que deia doncs, l'Oriol Mitjà, que passaran molts mesos, i que la nova normalitat segur que ens fa que visquem, per exemple, els pròxims hiverns, doncs amb més prevenció respecte a la grip i respecte a tot. Per dir alguna cosa,
Li faig una pregunta molt directa sobre els hiverns, i acabo aquí, consellera, perquè sé que ha de reunir-se, però... Cavalcata de Reis?
Ai, els Reis, tan importants, a Igualada. Doncs jo crec que n'hi hauran. I que tot tornarà més o menys a la normalitat, però sí que ens hem de posar al cap que això durarà mesos. I si, escolta, si hem de sortir un dia dient ja s'ha acabat i farem concerts massius i tot plegat, jo estaré molt feliç de dir-ho. Però també crec que en la prudència que em pertoca ho hem de dir d'aquesta manera. Durarà mesos, però tranquil·litat, no s'acabarà el món. Ho podrem superar, ho farem, ens en sortirem. N'estic convençudíssima.
Consellera Vergés, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Merci.